Al matí, amb Raquel García.
Afro Ben. Cervantes. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern. Mary Wollstonecraft.
I ara molta atenció perquè, com sempre, ens visiten els bibliotecaires de la nostra ciutat. És el moment d'obrir la secció a cau d'orella amb les biblioteques, que, com sempre, descobrim en aquest espai. Són espais on es poden adquirir aprenentatges de manera molt diversa. Avui ho farem descobrint el projecte d'escacs de la Biblioteca de Ponent. I per això ens acompanya la Núria Camps, que és la directora de la biblioteca. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Com sempre també el Ferran Borguillós, que és el director de la xarxa de biblioteques. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Que ja ha posat un munt de llibres, de títols, sobre la taula de l'estudi de Ràdio Sabadell. I també ens acompanya avui la Sílvia Pérez, que arriba de l'Escola d'Escacs Societat Coral Colón. Ara ho diré bé.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Primer de tot, descobriu-nos per què aquest projecte, no?, que incorpora els escacs perquè els nens i els joves puguin aprendre determinats valors i coneixements.
Doncs, bon dia, Doncs, vam començar amb una trucada de la Núria, que vam començar fa un any i pico de fer el fons especial de
una
de
mica
biblioteca.
Més, el temps passa super ràpid. Sí? Ha fet tres anyets ha fet ja de la primera, conversa.
Ostres, doncs és que ha sigut
molt massa,
molt
llavors, ràpid, ja
això passa
la
molt
la
ràpid. Sí, vam pensar en com podíem col·laborar, perquè vam fer la festa d'iniciació d'aquest fons i nosaltres vam dir la nostra, no? Uh-huh. Com podíem col·laborar. Llavors vam
perquè
fer...
aquest fons què inclou?
Sí, mira, aquest fons especial, un fons especialitzat, nosaltres com a biblioteca, primer, bueno, ara portem ja 8 anys de trajectòria, en els inicis, bueno, primer vam estar situant tots els processos i acabant d'arrelar-nos, no?, al districte. Després ja vam començar a pensar en quin tipus de fons volíem especialitzar, perquè és una constant, totes les biblioteques de Sabadell tenen algun fons especial. Llavors allà van sorgir sobretot dues línies, una dedicada o que pretenia fer un fons relacionat amb la ciència, perquè tenim també l'astronòmica allà a prop, i després també els esports, perquè Sabadell en conjunt l'esport té un pes específic molt important, sí, sí, sí. I després també perquè en el territori just on estem també tenim el Centre Esport Sabadell, bueno, tenim diverses entitats esportives importants. I llavors va sorgir així la idea, finalment vam decantar-nos pel Fons Especialitat d'Esports i aquest fons va veure la llum al novembre del 2015. I per fer-lo visible, per difondre-ho, per donar-lo una mica a conèixer, vam fer tota una sèrie d'actes. I com que els escacs tenen categoria d'esports i és un esport que es pot practicar a la biblioteca, doncs vam veure aquí una oportunitat fantàstica,
no?,
per dir vinga, i ens van oferir unes partides simultànies que van agradar moltíssim. Va ser molt, i després també dues sessions, van tenir una classe magistral
Sobre Carlsen. L'actual campió del món.
I la veritat és que va ser genial. Vam acompanyar amb altres coses, amb altres accions i altres activitats, però els escacs van ser un puntal important.
Per qui no us conegui, explica'ns una mica com funciona i quin és l'objectiu de la Societat Coral Colón.
Doncs nosaltres, la Societat Coral Colón, és una societat bastant antiga aquí a Sabadell, i dintre d'aquesta societat hi ha diferents clubs, no? I un dels clubs és el nostre, el Club d'Escacs, on una part molt important és l'escola, on nosaltres hi ha dos professors principals. Són dos professors que han viatjat, bueno, i saben moltíssim. De fet, són jugadors del primer equip, que són campions de la Divisió d'Honor. Llavors, a aquestes persones programem unes classes que oferim a inici de curs, des de nenes que no en saben res, fins a nens, nenes i persones que volen fer alta competició, no? És tot el fil. I van començar fa uns 5 anys amb l'escola tal qual està ara, i la veritat és que funciona bastant bé. Estem molt contents, no? Molt contents perquè tenim molt de suport, comptem molt amb els pares, per nosaltres és importantíssim, comptem molt el que necessiten els nens, que això és la part fonamental de l'escola. O sigui, hi ha nens i nenes que volen aprendre només, doncs, per, com diuen ells, per guanyar el seu pare o la seva mare.
Que a més molt lícit.
Sí, i tant, evidentment. I això, i ho fem. I després ja he guanyat el meu pare, perfecte, doncs vinga. Què volen més? Doncs nosaltres li donem més. Hi ha nens que fan alta competició també, i nosaltres, aquests professors que tenim, també ho poden donar. De fet, ara fa 3 setmanes va tornar un nen del Campionat del Món, que s'ha celebrat a Santiago de Compostela. Campionat del Món, que han vingut nens, han sigut uns 500 nens, des de 6 anys a 14, no, de 6 anys a 12 anys, i han vingut del món. O sigui, el nen aquest és un nen que és d'aquí de Sabadell, 9 anys té, i ha participat i ha jugat amb nens de la Índia, amb gent d'Estats Units, amb gent de russos, per cert, jo crec que ha quedat molt bé, ha fet 6 partides guanyades de 9 rondes, de 9 11 rondes, són moltíssimes, és molt cansat, però menys. O sigui, aquest nen té el mateix suport que els nens que vulguin començar. Per nosaltres això és fonamental.
I expliqueu-nos, suposo que els escacs són una eina pedagògica, no?
Sí,
educativa,
sí,
amb molts valors.
Molts, molts.
Els podem anar desgranant?
El més evident i que tothom pot pensar és que facilita molt el pensament matemàtic. Uh-huh. Això és perquè es calcula molt, has de fer un arbre de pensament que a més va progressant a mesura que tu aprens. Els nens petitons, doncs, són més intuïtius, però a mesura que van aprenent i que volen fer-ho millor, doncs han d'obrir aquest arbre de pensament. Què vol dir això? Doncs que han de pensar què farà el rival i què farà ell, i si li fa això, què farà després ell. O sigui, ha d'anar avançant-se 2 o 3 jugades per saber per on tirar la partida. Mm-hmm. I sempre moltes possibilitats, perquè si el nen li fa aquesta, doncs ell farà una altra. O sigui, és realment, sembla molt complicat, però no ho és, de veritat que no ho és, perquè surt, a mesura que els nens van aprenent, surt com el ser molt natural.
Uh-huh, com de manera innata, no?
Aquesta anticipació després va apareixent de forma.
Per això dic que és un pensament matemàtic.
Però s'ha de treballar
prèviament,
clar,
s'ha de treballar, com tot, amb paciència. Després, una cosa també, que hi ha estudis, perquè hi ha programes aquí a Catalunya que es diu Escacs a l'Escola, que ho porta la Federació, amb les universitats de Vic i de Girona, uh-huh, en què facilita molt també la comprensió lectora, que sembla que dius. I el que és que un nen que sap escacs sap llegir una partida. Uh-huh. Qui no sap què vol dir aquestes peces que fan allà.
Yeah.
I un nen, quan veu una partida i veu les peces diferent posades, nosaltres no, jo per exemple, que som el poquet, doncs no sé llegir una partida. Aquests nens ho saben llegir.
Clar, llavors, a quina edat és ideal començar, doncs, a aprendre a jugar a escacs?
L'ideal són els 7 anys, 6-7 anys. Mm-hmm. Sembla molt aviat. Hi ha pares que bueno, quan dius això sembla no, és que és molt aviat, és que no, perquè és com un joc com qualsevol.
I cal ser un nen especialment despert o intel·ligent?
No, en absolut. És els escacs és absolutament elàstic, no? Cadascú, com diem abans, és molt plàstic, o sigui, cadascú fa a mesura del que les seves possibilitats,
el nivell,
no?
Mm-hmm, clar. I una altra cosa que a mi també, després de veure algunes accions que hem fet a la biblioteca, no, relacionades amb els escacs, el respecte és una altra cosa que
absolut.
A mi m'agradaria destacar, no?
Sí.
Hi ha un torn, un primer juga, després l'altre ha de fer el seu moviment, és com que els nens i nenes que jo he vist jugar, també he vist jugar persones adultes en aquestes partides, però sí que és veritat que això ho fan molt bé, no? Uh-huh. De guardar aquest respecte cap al contrincant, el no parlar, no avançar coses, no dir, i bueno, no sé, trobo que es crea un ambient molt agradable.
A banda d'això també suposo que un altre valor és tenir paciència, no? Perquè a vegades entra una partida, no? Entra un moviment i un altre, clar, necessites pensar, reflexionar, no? Avançar aquests pensaments que deies, i avui dia que vivim en una societat que, de la immediatesa, no? Que volem tot ja, doncs també aquest valor doncs, és interessant.
Jo crec que en aquest sentit és molt interessant, perquè els nens i nenes també tenen molts inputs externs, com deies tu, no? De tot ha de ser immediat, tot ha de ser ja, i ens costa una mica potser tenir aquesta paciència, aquesta concentració que requereix aquest joc. Trobo molt interessant jo que es treballi molt a les escoles, i pel que me n'adono és una cosa que sí que s'està fent.
Quina valoració fan els mestres de les escoles?
Home, als mestres en general s'agrada molt. Els agrada molt, tenen molt d'interès. Passa que a vegades a les escoles costa hi ha escoles que ho fan amb diferents tallers, per exemple, aquí a Sabadell hi ha moltes escoles que fan en format tallers, hi ha moltes escoles que ho fan en format extraescolar, però de fet molts professors i professores em diuen, ostres, és que és una activitat molt maca que facin els nens, no? Després està en que hi ha programes, ja dic, hi ha programes en els que es poden fer escacs, es poden fer matemàtiques, hi ha programació ja feta de com fer matemàtiques amb els escacs de mitjancer, i comprensió també, d'acord? Uh-huh. Clar, això passa que avui dia, com les escoles estan tan pobretes, em sap molt de greu, no? Perquè estan tan aturades, no? Amb aquesta,
bueno, falten amb aquesta recursos,
feina, falten recursos, no? Sí, és però menys, en realitat totes ho agraeixen, no?
Igual estaria bé fer algun estudi, no? De si implantem els escacs a l'escola, després veiem quins són els beneficis.
Quina repercussió té, no? Amb tots aquests valors que comentava.
Que comentava.
La memòria, fins i tot, també.
Sí, hi ha dates, passa que jo no me les he portat avui, no? Però sí que hi ha dades d'aquest programa que porta la federació, i ja dic que és que ho porta unes universitats, no?, que creuen en això. I al final les conseqüències són aquestes, no? Millora en matemàtiques i millora en comprensió lectora.
Igual al final haurien d'introduir com a assignatura curricular,
És molt interessant el que he dit abans, perquè el moment en què els nanos poden començar, o l'edat ideal, no?, que poden començar una mica a aproximar-se als escacs, que és això, als 6 anys, que és el moment també en què s'inicien pròpiament a la lectura. O sigui, és el moment en què la plasticitat del cervell, no?, està ja preparat, té una sèrie d'experiències, no?, ja vitals, i és el moment en què precisament tot ajuda. O sigui, el fet de poder jugar escacs, a més, des d'una orientació, doncs, lúdica, no?
Efectivament.
I aproximar-se, diguéssim, al càlcul, a l'estratègia, a tot l'arbre aquest de coneixement, l'estructura, no? Aquesta de coneixement.
Clar, què passa si...
I a més, que, com és, com un, és un joc, i sempre parlem, no?, que el joc també és aprenentatge, doncs aquí és perfecte.
Jo defenso, no?, que és un... Clar, què defensaré jo, no? Que és un joc global, absolutament global, no? Què li faltaria una mica? Doncs al físic, no? Però també s'ha de dir de que en partides que són llargues, hi ha partides, per exemple, aquest nen que té 9 anys ha fet partides de 5 hores. Mm-hmm. 5 hores allà... I es crema moltíssim.
Pobre,
es crema moltíssim. Sí. Doncs, i tan a gust. I els pares que els vaig veure quan van tornar, i el nen està feliç, està content. Ostres, és, ja ha conegut amb molts nens i nenes, i ja ha començat a parlar en anglès.
I a més ha competit amb nens i nenes de països on els escacs estan segurament més introduïts, no? I que són potències, potències mundials.
Sí, i estan, per exemple, a la Índia i a la Xina estan apostant per aquest esport, però moltíssim. De fet, abans era Rússia, que ara ha vist que ja perilla el seu pòdium, i ara torna a ficar diners, perquè no és més que això, no?
Com tot, dedicar recursos.
Com tot, és recursos, no? Doncs la Índia i la Xina tenen moltes escoles del rendiment, i hi ha nens que tenen ara 12 anys i són gran mestres, que és el top on pots arribar d'un
jugador. I és una edat molt jove, clar.
I són molt joves, no? Són molt jovenets, no? I viatgen per tot el món. Uh-huh. Viatgen per tot el món. Però bueno, això és... Cada país també és molt diferent, la cultura, és molt diferent, molt diferent. Uh-huh. Aquí, cert és que a les escoles que hi ha escacs en horari lectiu funcionen molt bé. Funciona molt bé, tant els mestres com els nens estan molt contents.
Doncs nosaltres també contents de que incloguin doncs, els escacs per tots aquests valors, no? Per l'aprenentatge de la llengua, les matemàtiques, no? Per la paciència que desperta, com dèiem. Uh-huh. Expliqueu-nos el projecte, aquesta relació, no? Sí. Com serà, qui podrà participar i una mica quin és l'objectiu?
Doncs el projecte, de fet ja l'hem iniciat perquè ja vam fer una uh-huh. primera sessió, té com un format de torneig, però d'iniciació. Al final també van venir en la primera sessió que la vam fer a l'octubre, abans ho comentàvem, va ser un dia que va fer molt mal temps, va plorar moltíssim, jo pensava que igual no vindria gaire gent, era un dissabte al matí, i vam tenir la grata sorpresa que van venir més de 40 persones i va ser realment una matinal molt interessant, bonica. Molt maca. Nens i nenes que s'havien inscrit, perquè hem obert una inscripció per poder-se apuntar, persones adultes també, ho oferim a partir de 7 anys i llavors ja pot uh-huh. apuntar-se qui vulgui, eh? I és com una mena de torneig i es van fent rondes de partides i ningú perd, tothom
aquí
juga,
ningú perd. Tothom
és a dir,
juga.
Que si tu jugues una partida i perds, després jugaràs una altra partida amb una altra persona. I el que es pretén és això, donar-ho a conèixer, iniciar a persones que sàpiguen de l'existència, lògicament, perquè tothom coneixem aquest joc, no? Aquest joc / esport, però que també hi hagi persones que tinguin, bueno, que tinguin aquesta oportunitat d'iniciar-se si no saben on fer-ho o com fer-ho, i altres persones que ja tenen una mica més de coneixements, doncs, bueno, que també puguin continuar jugant. Hem previst diverses sessions, ja com us deia, la primera la vam fer el dia 27 d'octubre, la propera és el dia 15 de desembre.
Sí.
Atenció, qui estigui interessat, doncs, que passi per la biblioteca sí. i s'inscrigui, o també a través de la pàgina web de les biblioteques hi ha la possibilitat d'accedir a un Google Docs per fer la inscripció. I si algú no s'ha inscrit, que vingui igualment, perquè sí. al moment, sí, in situ, sí, també sí. podem acabar de fer la inscripció. I després d'aquesta del 15 de desembre tindrem una altra el dia 2 de febrer, sí. el dia 23 de març i el dia 18 de maig. Ho anirem difonent sí, per tots els sí, canals sí. habituals de la biblioteca. Ells, la Societat Coral Colón, també ho fan a través de les seves xarxes socials. Sí. I res, esperem que continuï consolidant-se perquè realment ens agrada moltíssim. Tant a la biblioteca ens agrada molt col·laborar amb ells perquè ho fan molt bé. I bueno, crec que ells també s'hi senten còmodes
realment,
venint a la biblioteca.
Molt a gust, molt a gust. La primera experiència, la primera va ser, l'anterior va ser, però va ser un altre
format d'activitat, sí.
Però aquesta va ser una sorpresa, com sí. diu la Núria, va ser una sorpresa molt maca perquè era un dia que plovia molt, era un dia molt desagradable.
No tenia moltes inscripcions.
No, i després va començar a arribar la gent, i els nens, avis, pares, i veure a tota la sala plena de diferents edats que estaven tots jugant. Ostres,
sí, va ser maco, sí, realment.
És molt bonic, no? Veure el pare jugant amb el fill que podia i potser, a veure si li guanya, no sé, sí. Hi havia coses que eren molt divertides, molt simpàtiques, mm-hmm. no?
Això també és molt interessant, sí. no? Aquest bascanvi
sí,
generacional, no?
Sí. Sí.
És molt interessant.
Sí, sí, és una
que de fet és
maques.
Lo normal en escacs, és normalíssim. No
clar,
és
altres
una...
esports no, o altres jocs no clar. Passa. No, cadascú juga amb els de la seva edat, no?
Sí.
O competeix
està
amb
molt estratificat, en escacs no, hi ha dos modalitats o dos maneres de jugar, diguéssim, que és el que es juga només a infantil, ja dic, el proper 18 d'aquest mes,
uh-huh,
farem
de
a la pista coberta, sí. farem campionat de Catalunya de partides ràpides a la pista coberta, tot el dia, estarem allà tot el dia, i seran uns 300 nens i nenes, fins a 20 anys.
Sí, que teniu dues sessions, la de la sí. biblioteca el dia 15 i el dia 16 en un altre lloc.
Però el més normal és jugar als Opens, que li diu, un Open és un obert, uh-huh. el Open ja es diu això, en què pot jugar qualsevol persona, de quina condició, perquè és absolutament inclusiu, uh-huh. és jugant secs, jugant nens, jugant avis, tothom, nosaltres l'Open de Sabadell que fem al setembre per la Festa Major, uh-huh. tu et passeges per allà, hi ha nens que tenen 7 anys jugant amb un àvia potser que té 50 o un avi que té 80 o un persones cegues o persones amb cadira de rodes. És absolutament inclusiu, però és la normalitat per nosaltres. No hem de fer, com dic jo, no hem de fer ningun programa
Especial.
Especial per això, perquè sempre s'ha fet així. No?
És un altre valor, llavors, a destacar,
sí,
que és un esport inclusiu.
És que hi parlaríem i jo crec que anirien sortint d'altres valors i aprenentatges, que per això doncs, ens enamora també doncs, aquesta iniciativa, aquest projecte. Em sembla que també volíeu comentar d'altres iniciatives, no?, que doncs, a la biblioteca doncs, prepareu per aquest mes de desembre.
Bueno, ara jo el que volia parlar és del de Vora Llibres, que és un concurs que organitzem les 7 biblioteques. Ara estem acabant de preparar, estem treballant perquè ja sigui una realitat. Uh-huh. És un concurs que en aquest cas pretén fomentar la lectura d'una forma lúdica i està adreçat a nens i nenes entre 7 i 12 anys, en aquest cas.
Què han de fer aquests nens?
Han de tenir moltes ganes de llegir, això la primera.
Aquesta edat jo crec que encara tenen aquestes ganes de llegir.
Sí, aquest concurs permet donar a conèixer el fons de les biblioteques, el fons infantil, i després també fomenta l'autonomia d'aquests nens i nenes en el maneig dels recursos d'informació que la biblioteca els ofereix. Llavors, atenció a les dates. Ho estem comentant ara, que és desembre, sí, hem començat el mes de desembre, però hem d'estar molt atents a la tornada de vacances de Nadal,
val?
Perquè és llavors quan comencen les inscripcions. Val. Ara, perquè us vagi sonant, anem escalfant motors.
I aneu ràpids i vigileu, perquè ja sabeu que les activitats de les biblioteques van molt ràpid, són plans
aquest de l'avantatge, aquest és una mica com un open, és una cosa oberta i hi ha un temps llarg per poder-se inscriure i d'entrada no tenim un topall, és a dir, es poden anar inscrivint nens i nenes. Mireu, el 14 de gener, aquesta és una de les primeres dates clau, val? Del 14 de gener al 30 de març del 2019 és el període en què us podeu inscriure a qualsevol biblioteca de Sabadell, les 7 biblioteques de Sabadell participem d'aquesta acció i a qualsevol de les biblioteques, per tant, heu simplement de triar la vostra biblioteca de referència, la que teniu més a prop, i anar-vos a apuntar en aquest joc concurs. 14 de gener, és el dia que comencem amb les inscripcions, i tot i que les inscripcions són del 14 de gener al 30 de març, heu de saber que el concurs dura una mica més. Comença en el moment que ens inscrivim, el 14 de gener, però el concurs té una durada que va fins al dia 11 de maig. Val? Com és la mecànica del joc? Els concursants heu de llegir llibres de lectura i còmics. D'entrada serien aquests dos tipus, llibres de ficció, d'imaginació. A vegades, bueno, els llibres de coneixements, a vegades també entren en discussió, però un llibre de coneixements ha de tenir unes característiques molt peculiars. Ha de tenir com un... ha d'estar escrit de forma narrativa, no ens val, per exemple, una guia de bolets que llegeixes quatre característiques d'aquell bolet i ja està, ha de ser que tingui com un fil argumental. Per tant, d'entrada ens centrem en els llibres de lectura i els còmics, que siguin adequats a la vostra edat. Es plantegen tres categories, val? La primera categoria és pels nens i nenes nascuts entre el 2006 i el 2007, després una segona categoria 2008 i 2009 i una tercera entre el 2010 i el 2011. Val? La mecànica és que per cada llibre que llegim aconseguim 10 punts. Val? A les biblioteques tenim alguns mecanismes per saber si us heu llegit aquest llibre, heu de fer una petita cosa, nosaltres un cop validem que sí que s'ha llegit aquest llibre us posem un segell en un passaport i anem sumant aquests punts. Cada nen i nena pot tenir dues participacions, perquè aquest concurs és tothom llegeix, tothom va llegint al llarg del temps, des de gener fins al mes de maig, poden ser llibres de la biblioteca, poden ser llibres de casa, poden ser llibres de l'escola, tant se val, poden ser recomanacions que els hi fem nosaltres o llibres que escolleixin ells de forma lliure, això no és cap problema. I després sí que hi ha un dia final, que és el dia 25 de maig, on fem la gran festa dels Devora Llibres, i aquest dia també es fa aquesta fase de concurs. Llavors, tots els que han participat tenen una participació, una o dues. Val? Si han llegit 6 llibres, tenen una participació. Si han llegit 12 llibres, tenen dues participacions. Ho tenim tancat a dues participacions. Si algun nen o nena llegeix més, després té altres coses i altres proves a fer, però tothom pot tenir, com a molt, dues participacions. Llavors, el dia de la festa, una de les coses que fem, a part de fer tallers i fer algun espectacle, doncs és treure els, diríem, guanyadors, els premiats. Val? Llavors, aquí entra una mica l'atzar, també. Tots els nens i nenes que han llegit tenen la possibilitat de guanyar algun premi. Els premis, us els comento també, són 3 vals de compra a les llibreries de Sabadell per valor de 50, 3 per cada categoria, val? I després també per cada categoria hi ha 5 lots de llibres per un valor màxim de 30 euros. Per tant, lectura, diversió i a més, amb una mica de sort, igual tenim un premi.
Doncs fantàstica, també aquesta proposta per doncs, despertar el plaer de la lectura als més menuts, i a més doncs, a premiar i a ajudar, no?, a que continuïn doncs, amb aquest interès per la lectura. Alguna altra activitat que vulguis destacar?
Sí, doncs, jo per part meva em sembla que aquestes dues coses.
Doncs vinga, perquè el continuaré. Ferran segur que té moltes més per explicar-nos.
Bueno, avui us he portat una altra activitat, que és un concurs, també. En aquest cas és un concurs en el qual hi podeu participar si teniu 16 o sou majors d'edat, a partir de 16 anys en endavant, que és el concurs de literatura ràpida de microcontes. És un concurs que anualment també celebrem a la xarxa de biblioteques. En aquest cas, l'edició del 2018 és la 17a edició, per tant, fa 17 anys ja que estem fent aquest concurs de microcontes, i és un concurs de literatura ràpida, de creació literària, pròpiament. El que és la sessió pròpiament de creació literària tindrà lloc a la Biblioteca Vapor Badia el proper dissabte 15 de desembre. També, si no aneu a la Biblioteca de Ponent a participar del torneig d'escacs, podeu venir també a la Biblioteca Vapor Badia, el que us agradi més. Enguany, motiu també dels 200 anys de la publicació de la novel·la Frankenstein, de la Mary Shelley, hem agafat el motiu del Frankenstein al mirall. Llavors, a l'entorn del Frankenstein, doncs, us farem una proposta de creació d'un petit conte. Els participants, que com he comentat abans, han de ser majors de 16 anys, el que tenen són 90 minuts per escriure un conte, un microconte, diguéssim, el dia 15 de desembre, a 10:45, a la Biblioteca Vapor Badia. I llavors el jurat acaba de validar una mica doncs, la qualitat dels textos, després hi ha una petita lectura de cada text, etc. I finalment doncs, surten dos guanyadors, pròpiament. Els premis, el primer premi és un val per compra de llibres a les llibreries de la ciutat per valor de 300 euros, i el segon és un premi també amb un val per llibreries de la ciutat per 150 euros. La veritat és que, bueno, com us deies, la 17a edició és un concurs que ha tingut molt d'èxit durant els últims anys. No és l'únic concurs de literatura ràpida de microcontes que es fa al nostre entorn. Hi ha un altre concurs que també és molt conegut, que és el de la Biblioteca de Barberà del Vallès, també de microcontes, però sí que és un curs, doncs, un concurs que s'ha consolidat amb els anys, i per tant doncs, us esperem. Podeu inscriure-us o bé a través de la biblioteca, que tenim els fulletons, i podeu deixar la butlleta, o bé en línia, o bé podeu anar també a l'oficina d'atenció ciutadana, al despatx Lluc, al carrer Indústria número 10. Allà us podreu inscriure també fins al dia 13 de desembre. D'acord? El concurs és el dia 15 de desembre, la biblioteca Vapor Badia a 10:45, i la inscripció és fins al 13 de desembre. Podeu anar directament a l'oficina d'atenció ciutadana. Doncs res, abans d'entrar, diguéssim, esmentar altres activitats, sí que ens agradaria tancar una miqueta amb propostes dels recursos vinculats a escacs que podeu trobar a les biblioteques, ja que la Sílvia i la Núria han començat, i després jo seguiré amb una recomanació una mica especial.
Vinga, doncs comencem amb aquest fons especialitzat en escacs.
És una de les coses que també fem sempre, no? Quan tenim alguna activitat, alguna acció, sempre també intentem fomentar el fons que tenim sobre aquest tema, no? Avui, en aquest cas, hem portat alguns llibres que tenim a la nostra secció d'esports. Abans hem parlat d'aquest valor de l'educació. Després doncs, podem trobar algun llibre com aquest, Ajedrez para padres y educadores, que bueno, segurament ens entrarà en aquesta dinàmica que hem vist abans. Si volem aprendre dels grans, tenim aquest altre per aquí, aprenda de les llegendes, disculpeu. enfocat ja directament només a nens, tàctiques d'ajedrez per a niños, un compendi grandíssim sobre els escacs. Aquest, que és molt divertit, Ajedrez para niños, juegos, estrategias y trucos, ens ho va presentant d'una manera molt simpàtica. Hi ha com dos personatges i un li va dient a l'altre, fan com un diàleg, i a poc a través d'aquest diàleg el va introduint en diferents situacions. I és com una proposta de joc a través dels escacs. Bé, tenim moltíssims llibres, a vegades inclús hem rebut alguna donació per part de la Societat Coral Colón, que ens ha permès engrandir aquest fons. Després també, des d'un punt, això serien llibres de coneixements, llibres que ens ensenyen a jugar o que ens donen les claus, no?, per poder-ho fer. Però després també tenim llibres de ficció, llibres d'imaginació. Hi ha novel·les on els escacs són superimportants, o són el motor o l'argument d'aquestes novel·les. Segurament que molts dels nostres oients recordaran El Ocho, de la Catherine Neville, sí, o La Taula de Flandes, també són novel·les com molt reconegudes. Hi ha d'altres. Jo avui he volgut destacar dues. Una que es titula Novel·la de ajedrez, no l'he pogut dur perquè el tenim prestat a les biblioteques, els tres exemplars que tenim estan prestats. És de l'Stefan, a veure si ho pronuncio bé, Zweig, i és la darrera novel·la que va publicar. De fet, la va acabar abans de morir, però va publicar-se pòstumament. Ell va morir el 1942 i la novel·la es va publicar el 1943. El relat, a part de tenir com a fil argumental els escacs, és un relat crític, una crítica molt clara contra el nazisme i els mètodes de la Gestapo. Parla de la incomunicació i de l'exili forçat, exili que també va patir el propi autor, que mai va poder tornar al seu país, a Àustria. Llavors, el personatge, el protagonista, el Mirko Centović, és un home brusc, és un home ignorant, però que sí que té una gran habilitat pels escacs i acaba sent campió del món. En un viatge que fa en vaixell, diferents passatgers d'aquest viatge volen fer partides d'escacs amb ell i ell decideix que sí. Normalment va jugant amb tothom i guanya sense gaire esforç, però hi ha un moment en què se li presenta un personatge misteriós i aquí acaba jugant una partida una mica inusual amb el senyor B. Aleshores, aquest senyor fa que la partida, juga bé els escacs i empaten la partida, llavors ell demana a l'endemà poder tornar a jugar. I aquí és on el senyor B, abans de fer aquesta partida, li explica una mica la seva història i li explica per què és capaç d'enfrontar-se a campions, en aquest cas el campió del món d'escacs. Ell va tenir una vida molt dura, va ser víctima del nazisme, va ser una persona torturada i durant molt de temps va estar en complet aïllament per aquests mètodes que comentàvem de la Gestapo. Va estar al límit de la bogeria i es va salvar justament perquè casualment havia trobat un manual d'escacs que li va permetre pensar partides en la seva ment, i això és el que el va mantenir en estat de cordura. Llavors és una novel·la molt interessant, l'autor és un autor reconegudíssim i per tant segur que us agradarà llegir-la. I llavors he triat una altra que jo crec que és poc coneguda. Té un títol molt llarg, Arnau Mir de Tost i el joc d'escacs de la col·legiata de Sant Pere d'Àger. És un autor d'aquí, està escrita pel Salvador Joan Pere Aguiló. És una novel·la rigorosament històrica, ens transporta a finals del segle X i tot el segle XI. La majoria dels personatges, dels fets relatats i dels llocs són novel·lats, són reals. I el que ens explica una mica és l'arribada i l'entrada del joc dels escacs aquí a casa nostra i el seu pas cap a l'Europa cristiana. Per tant, trobo que és una altra recomanació. I finalment també he portat una pel·lícula.
Ah,
està basada en un llibre de Vladimir Nabokov que es titula La defensa, i la pel·lícula es titula La defensa Lucin. És una novel·la que ens situa, ens transporta a finals dels anys 20. L'Alexander Lucin és una persona tímida i ingènua, és un gran mestre d'escacs i bé, en un moment de la vida viatja a Itàlia per jugar la partida de la seva vida. Allà el que troba és l'amor. Coneix a la Natàlia, se sent immediatament atret per... Ella se sent molt atreta per ell, per aquesta persona enigmàtica i tan talentosa amb el tema dels escacs. Ella té pressions familiars perquè, bé, la família vol que es casi amb un comte, però ella aconsegueix atreure la seva atenció. Però aquest senyor no viu molt en aquest món dels escacs i no està com preparat pel que li suposaria la vida... per la vida normal, diríem, no? Res, és una novel·la, és una obra, una pel·lícula que està basada en una novel·la de Vladimir Nabokov, que també la podeu trobar a les biblioteques, i aquestes serien les propostes relacionades amb els escacs que hem volgut destacar avui. Una mica de tot.
Jo crec que precisament ha servit per això, per mostrar la diversitat, no?, d'aquest fons centrat en el tema dels escacs. Per acabar, Ferran, tu sempre portes també, no?, doncs aquells tresors amagats que hem de recuperar.
Exacte. Bé, en aquest cas us he portat un veritable tresor. El que passa és que jo entendria que el tresor és tota l'obra completa d'aquesta autora, que és la Sílvia Plath. La Sílvia Plath potser no és molt coneguda o no és molt recordada actualment, tot i que la Sílvia Plath va ser la dona del Ted Hughes, un poeta nord-americà molt, molt reconegut. Ella mateixa se la coneix més com a poeta pròpiament, que no com a autora de novel·la. La Sílvia Plath va ser molt, molt reconeguda i recuperada i reivindicada durant els anys 70, sobretot pels moviments feministes. I la Sílvia Plath va ser una autora que va viure 30 anys, va tenir una vida una mica convulsa, el seu marit, el Ted Hughes, anava amb diferents alumnes, diguéssim, llavors ella, això també li va acabar d'anar no massa bé a la seva vida personal i finalment va acabar suïcidant-se quan tenia 30 anys. De fet, Sílvia Plath és una de les grans poetes, juntament amb Anne Sexton, per exemple, nord-americanes. Té un gran poemari, potser un dels millors poemaris escrits per dones poetes, d'autores dels Estats Units nord-americanes, que és el poemari Ariel, tot i que en té altres de coneguts, El Colors, Tres Dones, etc., però fonamentalment el seu poemari Ariel és dels més reconeguts i dels millors. I té una novel·la, només una, va escriure, que just es va publicar l'any 63, un mes abans tot just de suïcidar-se, que es titula La campana de vidre, La campana de cristal. La campana de vidre és una novel·la que tot sovint ha estat comparada amb El vigilant entre el camp del, en el camp de Sègol, o El vigilante entre el centeno, del Salinger. És una novel·la que parla de... Bueno, hi ha un personatge principal, diguéssim, que és una noia de 19 anys que es diu Esther Greenwood, que està molt interessada per tot l'àmbit de la creació literària, guanya un premi literari. Ella viu a Boston i el premi literari fa que pugui viatjar a Nova York, que pugui conèixer també tot l'entorn de Nova York dels anys 50, estaríem parlant aproximadament. Aleshores ella, diguéssim, es veu emmirallada una mica per tot l'entorn aquest del premi literari que guanya, etc. I llavors, de sobte, se n'adona que, bueno, que té al davant una sèrie de camins que ha de triar. Ella mateixa, diguéssim, no se sent segura cap on ha de dedicar la seva vida, si a la literatura, li agrada molt també tot l'àmbit acadèmic, del professorat, etc., o bé dedicar-se a la família i amb una vida una mica més tancada, no?, al darrere del seu marit, etc. I a més s'hi afegeix un problema que la pròpia autora va tenir, que era un trastorn mental que va acabar derivant, doncs, en una mena depressió molt profunda. En aquell moment penseu que les depressions o les neurosis, diguéssim, de les dones es tractaven amb electroxocs directament, i llavors acaba internada en un psiquiàtric, etc. Coneix una altra dona. Bueno, és una novel·la interessant a nivell vital, però sobretot val la pena destacar que el personatge principal, l'Esther Greenwood aquesta, és en realitat un alter ego de la seva vida, perquè ella va passar també per psiquiàtrics, va tenir aquesta vida convulsa amb el seu marit, el Ted Hughes, etc. Us volia llegir ràpidament, si tinc temps.
Sí, tenim temps. Bé, posa'ns en situació, posa una musiqueta, perquè així ens llegirem aquest fragment.
Molt bé, us he portat un fragment de la pròpia novel·la, de La campana de vidre, que és molt, molt definitori una mica de la pròpia novel·la. Veia davant meu la meva vida es feia esparsa com la figuera del conte. De la punta de cada branca, com enorme figa morada, un futur meravellós em cridava fent-me l'ullet. Una figa era un marit, i una llar feliç amb nens. Una altra figa era una poetessa famosa, i una altra un professor brillant. I una altra figa era la EG, la gosarada editora. I una altra figa era Europa i Àfrica i l'Amèrica del Sud. I una altra figa era en Constantin i en Sòcrates i la Tila i una munió d'altres amants amb noms estranys i professions estrambòtiques. I una altra figa era una remadora olímpica, i més enllà i per damunt d'aquestes figues hi havia moltes altres figues que no podia discernir. Em veia a mi mateixa asseguda a la forcadura d'aquesta figuera, morint-me de gana perquè no podia decidir-me escollir cap de les figues. Les volia totes i cada una, però escollir-ne una significava perdre'n la resta. I mentre seia allí, indecisa, les figues em començaven a fer l'ullet i a tornar-se negres, i d'una en una queien al terra als meus peus.
Ai, quina imatge, eh? Sí. Aquesta figuera plena de possibilitats, no? I que difícil a vegades és triar, no? Quan tens tantes opcions.
Exacte. I després us volia llegir també un petit fragment sobre el descens, una mica la malaltia mental, no? Diu: si ésser neuròtic vol dir desitjar dues coses mútuament exclusives al mateix temps, aleshores sóc més neuròtica que el dimoni. Aniré volant constantment entre dues coses mútuament exclusives durant la resta de la meva vida. Llavors, per acabar una mica també, i tenint en compte el que us deia abans, que és una de les grans poetes nord-americanes, sí que m'agradaria llegir un poema, crec que és preciós, d'un dels poemaris potser no tan coneguts de la Sílvia Plath, que va ser traduït per la Montserrat Abelló. La Montserrat Abelló, de fet, és la traductora principal de la Sílvia Plath aquí en català, a la nostra casa, i recentment, bueno, una de les últimes obres que va sortir publicada, la traducció en català de la Sílvia Plath, du el títol d'un poema de la pròpia Sílvia Plath, que es titula Soc vertical, i que ara us volia llegir. Soc vertical, però m'estimaria més ser horitzontal. No sóc cap arbre amb les arrels dins la terra, xuclant minerals i amor matern perquè cada març esponerosa brosti. Ni tinc la bellesa d'un jardí amb flors que faci que m'emplenin d'os i espectacularment em pintin, ignorant que aviat m'esfullaré. Comparat amb mi, un arbre és immortal i una tija amb flor no és alta, però és més vistosa. I d'un em voldria la longevitat i la gosadia de l'altre. Aquesta nit, a la llum infinitesimal de les estrelles, els arbres i les flors han estat escampant i la seva fresca olor. Em passejo entre ells, però cap no se n'adona. De vegades penso que quan dormo, dec assemblar-m'hi a la perfecció els pensaments albatits. Per mi és més natural ajaguda. Aleshores el cel i jo conversem obertament, i seré útil quan definitivament m'ajegui. Llavors els arbres sí que podran tocar-me, i les flors tindran temps per mi.
Que bonic, és genial, eh? Inspiradora, també plena de contradiccions. Avui sí. Descobrint Sílvia Plata, jo no la coneixia, la veritat, ha estat tota una descoberta, Ferran.
Molt bé, gràcies. Bueno, intentem això, recuperar els clàssics dels fons de prestatgeria.
Era l'última, no? Era aquesta la que tenies. Doncs la veritat és que sorprenent, eh? També i quan coneixes doncs, la història, no? Com ens ha fet sí, el petit sí, retrat, sí. Aquesta biografia, també doncs, entens més.
Entens molt més, clar.
De la seva obra.
La seva obra, sí.
Doncs, com sempre, descobrint doncs, les diverses activitats que fomenten des de les biblioteques i també doncs, tots aquests títols que sí o sí tots hauríem de llegir ni que fos una vegada a la vida. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
Molt bé, gràcies. Igualment.